I ara les notícies.
Núria Travessa, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Albert Bassas, què tal estàs?
Molt bé, bon dia.
Obre'm aquell micro, Ernest. Consuelo, què tal estàs?
Buenos días, bien,
fantàstic.
Muchas gracias.
La Consuelo, la nostra companya, que ens està desinfectant. Que meravella. Escolta'm una cosa, Albert Bassas, avui comencem amb esports perquè ja
sí,
sabem
senyor.
Que a aquesta hora les eleccions de presidència al Barça no es podran celebrar el 24 de gener. Oh!
Aquest matí s'ha produït una reunió entre representants del Barça i de la Generalitat en què el Procicat ha obligat el club a respectar l'actual confinament municipal. Per tant, les eleccions no es podran fer quan estaven previstes, és a dir, el dia 24, com deies, i caldrà buscar una nova data per més endavant. Des del Barça, però, busquen fórmules perquè no s'endarrereixin en excés i es puguin celebrar al marge de la situació que visqui el país amb la pandèmia. És per aquest motiu que el club ha demanat a la Generalitat canviar la llei de l'esport perquè hi hagi l'opció de poder votar també per correu ordinari. Una cosa que ara no es contempla. Un procés que implicaria endarrerir la cita amb les urnes algunes setmanes, almenys entre un mes i mig i dos mesos. Fons del govern ja han apuntat per ser a RAC1 que estudiaran aquesta possibilitat. Recordem que ara a la una estava previst que el president de la Junta Gestora, Carles Tusquets, traslladés el contingut d'aquesta primera trobada a la Junta Electoral i de cara a la tarda, a partir de les 7, ho farà els tres candidats a les eleccions, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa.
Mare de Déu, senyor, avui és un dia que m'he trobat a l'ascensor a Toni Clapés, que ja està treballant des de les 8 del matí als Valversió, perquè hi ha una quantitat de coses en marxa, les eleccions del Barça, Villarejo declarant, no sé què, no sé quantos. Núria Travessa, per favor, il·lumina't.
Doncs sí, va.
Estem avui, quin divendres.
Anem desgranant perquè no hi haurà eleccions al Barça i tampoc al Parlament. Mare. Continua en marxa aquesta hora la taula de partits per ajornar-les. Ho fa amb la unanimitat de totes les formacions que, en canvi, discrepen sobre fins quan s'haurien de posposar aquestes eleccions. El govern planteja que es facin al maig o al juny i el PSC vol que sigui abans. Els socialistes proposen també dues dates. Parlament, Adrià Santa Susagna.
Sí, els socialistes han portat un document a la taula de partits proposant aquestes dues dates concretes, el diumenge 14 o el diumenge 21 de març, és a dir, abans de Setmana Santa. És la proposta que fan els socialistes, que no acaba de convèncer el govern, que ja ha proposat formalment els partits que siguin cap al maig o al juny. Una proposta que satisfà a tota la resta de partits, excepte el PSC, com dèiem, que les vol al març i abans de Setmana Santa. El consens sobre ajornar les eleccions, per tant, és pràcticament absolut i falta saber la data concreta. Sigui com sigui, ho anunciarà el govern aquesta tarda després d'una reunió extraordinària cap a les 5.
Tot perquè la pandèmia continua avançant sense control a Catalunya. A les UCI ja hi ha més de mig miler de pacients Covid ingressats. Tant el risc de rebrot com la velocitat de contagi tornen a pujar, també la taxa de positivitat, i les últimes hores s'han confirmat més de 4.300 contagis. L'investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, Enric Álvarez, confia que a començaments de la setmana que ve s'aturarà aquest creixement.
Les dades no indiquen el contrari, no estem segurs. Fins la setmana vinent no estarem de tot segurs si s'ha arribat al pic o no. Després hi ha el dubte de si baixaran els casos o no baixaran o es mantindran un altre cop allà en un altiplà, però també seria possible, entra dins de les coses que podrien passar. El problema és que fins i tot si hi ha un pic de casos la setmana vinent, les UCIs es continuaran omplint durant setmanes.
Álvarez avisa que segurament caldrà allargar més dies, per tant les mesures que s'han prorrogat de moment fins diumenge 24. I a Madrid s'ha avançat el toc de queda a les 11 de la nit. Tanca l'hostaleria a les 10 i demana que a les cases particulars no hi hagi reunions d'amics, que no hi entri ningú, que no formi part del nucli familiar de convivents. La Conselleria de Sanitat admet que l'efecte Nadal també ha comportat allà un augment de contagis molt important. Madrid, Jordi Armenteres.
Exacte, la Comunitat de Madrid endureix les mesures, però en tot cas es manté com una de les comunitats amb mesures més flexibles de tot l'estat. Tu deies, Núria, bars, restaurants i pubs, perquè continuen oberts. Tancats a les 10 de la nit, amb toc de queda a les 11, el viceconseller de Sanitat, Antonio Zapatero, acaba d'explicar que no es prohibeixen les reunions amb gent de fora de casa perquè legalment no es pot fer, però sí que és una recomanació.
Llevamos consultando días con servicios jurídicos y desde punto de vista jurídico estamos insistiendo a ver si eso fuera factible ponerlo como obligación. Habida cuenta de la situación actual y lo que ha ocurrido en las fechas navideñas, es absolutamente fundamental reducir cualquier tipo de actividad social que no sea imprescindible y en este caso limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes. Es un aspecto fundamental de mensaje.
En paral·lel, Madrid tanca 47 zones de salut de 19 municipis. Això afecta en aquests moments més d'1.300.000 persones, el 20% del total de la població. Tots aquests ciutadans rebran un SMS al llarg del dia d'avui advertint que no poden travessar el perímetre de la seva àrea de salut. Tot i això, el que també és veritat és que s'han relaxat els criteris per tancar barris. Si s'apliqués el criteri original que es va aplicar durant la tardor, en aquests moments hi hauria el 90% del territori de la comunitat tancada per barris.
Mare de Déu, senyor. No, i Armenteres?
Sí, però el que et deia, al final Madrid és la zona de l'Estat, a banda de Canàries, on les mesures són més laxes. Insistim, tot continua obert.
No vull dir que, mare de Déu, senyor, que sigui realment escampixa això de Madrid. Jesús. Escolta'm, de totes maneres, et dic una cosa, estareu d'acord amb mi, companys, que per molt que digui el Procicat, Ayuso, l'OMS, la tal, jo crec que cap de setmana tots a casa, no? Vull dir que ja no cal que ens ho indiquin. Vull dir que ja portem des del març que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Jo trobo que moltes vegades no fem en el cap. Saps que semblem pàrvols, que estem esperant que ens digui algú, la senyoreta o el senyoreta ens digui, no, quedeu aquí, no et moguis, aixeca la mà quan vulguis preguntar. Però jo trobo que em sembla que amb les dades a la mà, filla, doncs quedem-nos a casa tranquil·lament, sortim el que hem de fer, si has d'anar a comprar un panet, comprens, o per no morir-te gana, els que, endavant, tu, facin vostès... Jo faré servir el cap aquest cap de tu, passes?
Sí, estaria bé.
No? Mira, jo volia que vinguessin a fer una barbacoa, bueno, una barbacoa. Els meus cunyats, que són bombolla, i els hi hem dit que no. No trobes?
S'ha de ser responsable.
No, això ho faré igual, eh? Això ho faré. Això ho puc fer sol. El whisket sí que me'l prendré. Porto 2 setmanes sense whisket. Tinc el cap que no sé com em va. Escolta'm, gràcies, Jordi Armenteres. Confina't, Manta, sí, sí, sí. Bridgerton... Com es diu aquella sèrie que... Bridgerton's. Com es diu?
Jo no l'he vist encara.
No, doncs mira...
Estic amb Gambito de Dama, ara.
Hasta... Doncs et dic una cosa, Bridgerton aquesta que vam parlar amb la Laura Fala de Sirene la Lovede, m'estic a punt de morir de calor, també t'ho dic, Ripollès aquí dintre, i el Bassa és que veig que està a punt de defallir, està a punt de desfer-te. Bueno, companya, t'estimo, ole. Doncs el cas és que jo no em resistia a mirar-me-la i a mi me la vaig mirar i, escolta, crec que m'enganxaré tu.
Un whisket i un capítol.
Un whisket i capítol. Dia 8 capítol i 8 whiskets. Ja veuràs, sortiré d'aquí. Dilluns ja, espereu-me. Escolta, Armenteres, una abraçada, bon cap de setmana.
Salut,
això. Salut i tant.
Madrid, Marc, no és l'única comunitat que està endurint restriccions. També ho ha fet, per exemple, l'Aragó. De moment avança el toc de queda a les 10 de la nit. També hi confinen les 3 capitals i 6 municipis de més de 10.000 habitants, mesures que entraran en vigor aquesta mitjanit. El País Basc es planteja seguir l'exemple de França i avançar encara més aquest toc de queda. No descarta, per tant, deixar-lo a les 6 de la tarda, com han fet allà. El president gallec Alberto Núñez Feijóo també troba que és una mesura la mar de raonable.
Deberíamos de tener herramientas para que los presidentes autonómicos hiciesen propuestas sólidas y fundadas para opción una, prever un confinamiento en algún ayuntamiento, en alguna comarca, en una comunidad autónoma, porque se ha disparado el índice de contagios, creo que eso es razonable. Dos, prever que el toque de queda, en vez de empezar a las 10 de la noche, pueda empezar antes. Los franceses acaban de tomar una decisión que no me parece un disparate.
Són declaracions que Núñez Feijóo ha fet a Antena 3 i encara més enllà va la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que acaba de defensar que s'adopti el confinament domiciliari a tot l'Estat. Això sí, diu que hi hauria d'haver ajudes.
Para decretar un confinamiento inteligente que nos impida llegar a tener que decretar ese confinamiento drástico del mes de marzo. Un confinamiento inteligente, ¿por qué? Porque esta vez tiene que ir acompañado de ayudas directas a los sectores afectados. Tiene que ir acompañado de un aumento sin precedentes del teletrabajo.
Són declaracions que Arrimadas ha fet fa només uns minuts.
Ah, sí, però vull dir que això, aquesta senyora, ja... Un confinamiento inteligente es como allo del edificio inteligente, móvil inteligente. Quan tu una cosa li poses inteligente al costat, és una merda. O sigui, és no dir res. Bueno, aquesta senyora, jo crec que està en campanya. Estan tots en campanya, per favor. S'ha d'aplaçar totes les eleccions en pro de la democràcia, filla meva, perquè estan tots en campanya. Ens hem de concentrar només en això, en la vacunació i en fer les coses bé. Sincerament, perquè, clar, inteligente, diu, bueno... Endavant les atxes amb la informació, RACU.
I ara tornarem a Madrid perquè
home,
allà...
Home, Marc Poyato, vinga.
Exactament.
Ella li toquen tots els saraus li toquen a Marc Poyato, sí o no?
Ella pendent avui del judici a l'excomissari Villarejo, que també promet aquest judici. Corina Larsen ha dit que Joan Carles I li va assegurar que l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, tenia una operació en marxa per protegir-la dels paparazzi. L'amiga del rei emèrit està declarant en aquest primer judici contra Villarejo que es fa a Madrid i que, com dèiem, segueix la Mar.
A veure, Mar, companya.
Sí, és el judici contra l'excomissari Villarejo, que està acusat dels delictes de denúncia falsa i calúmnies per haver dit que l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, va amenaçar de mort Corina Larsen, fet que ha tornat a firmar avui davant del jutge. Ha declarat, de fet, fa res, mig minut, que ha acabat de declarar com a testimoni Corina Larsen des de Londres. Ha explicat que efectivament el CNI la controlava, atenció, per ordre de Joan Carles I. Home, diu que ella no hi estava d'acord i que per això rebia les amenaces.
I telephoned King Juan Carlos to ask for an explanation.
I llamé al rei Juan Carlos para pedirle una explicación. Él no fue excesivamente claro y me comunicó que el señor Roldán estaba llevando a cabo una operación para asegurarse que se me protegía de los paparazzis. Yo no había autorizado en ningún momento esa operación.
Quina cosa tan rara.
I atenció, no? Marc.
Sí. Aquesta traductora, atenció, aquesta traductora Marc. Va una mica...
A veure, també, difícil, una mica, no? Culpa meva, perquè he hagut d'editar el tall tan comprimit que la pobra no li ha deixat espais per respirar. Saps? Perquè també una mica és culpa meva. Ara, Corina s'ha queixat de la traducció diverses vegades. I, de fet, hi havia, o sigui, un intèrpret aquí, al jutjat de Madrid, sí. I un intèrpret a Londres, perquè Corina a vegades no se'n refiava de la intèrpret espanyola i llavors demanava a la intèrpret de Londres que tornés a fer la traducció.
I en què diferien les
ara
traduccions?
Ara t'explicaré...
Ah, mira, ai, Marc, se'ls interessa tant.
Hi havia pocs...
No,
t'explicaré una cosa.
Digues.
No, t'explicaré un detall que ha explicat Corina, que em sembla que és autèntic de crònica rosa, perquè ara, és que ha sortit ara, fins ara. I tot la princesa Diana.
Ai, quina meravella.
O sigui, sí. Corina ha explicat que un dia va marxar a Suïssa, on té una casa. Aquesta dona té diverses cases escampades pel món. Val? Llavors, va arribar a casa seva a Suïssa i allà sobre, a la seva habitació, es va trobar un llibre que parlava de la conspiració de la mort de la princesa Diana de Gales.
Mira.
Després va rebre una trucada, va rebre una trucada d'un número secret i li van dir: "Hi ha molts túnels entre Nice i Mònaco."
Nice i Mònaco.
Clar.
Ja.
Per tant, diu, m'estaven amenaçant de mort. I això, doncs clar, diu, estava espantadíssima.
Ella estava espantadíssima.
Això ha explicat Corina Lar. Sí. No sé si tu creus, si no tu creus, què et sembla, si ets molt fan de Corina Larsen.
No, home... No, jo realment trobo que això és una presa de pèl tot en general, diguéssim, o sigui, i a més a més, com que deu ser el que sembla, o sigui, com que això deu ser el que sembla, i després el CNI...
Un circ, vols dir, no?
No, tant de bo fos un circ, és que això deu ser el que sembla, deu ser tot literal. No, jo trobo que, escolta, no ho sé, és que no sé com dir-te, vull dir que això, no sé si aquest senyor si pensava que el CNI està aquí per repartir piruletes, no sé, almenys que vagin passant per
ara.
Ara, si ens entenem. Ara, que clar, però clar que aquesta senyora, si estava vivint, si era d'alguna manera membre de la família reial, d'alguna manera desquitllada, doncs havia d'estar controlada pel CNI, i aquesta gent està... L'estrany és que estan tots controlats pel CNI, passés el que passés. Jo el que m'agradaria que Roldán se segués i digués, oiga, ustedes estos que estaban ustedes controlando tanto, pues lo han hecho fatal.
De fet,
i demanar,
està declarant, no? Ara, Félix Sanz Roldán.
Pues a veure què dirà,
sí,
perquè...
Sí, ara ha començat a declarar.
Que li preguntin de part meva quina és la raó per la qual... això, si això s'havia de controlar, però clar, vull dir-te, ja vinc, m'expliques, de les targetes Black, de les Royal Blacks. Si tu dones una targeta, pues tu penses que això l'has de fer córrer, jo què sé. Pues Félix Roldán, Felipe González, Zapatero, Aznar, tots que hagin passat tots els ministres d'Interior, quina és la raó per la qual unes persones que estan precisament, completament vigilades tota l'estona, no ho sé, que no ho entenc, no ho entenc. És com allò del Pujol, que es veu que anava, que portava no sé què maletins amunt i avall d'Andorra, però bueno, això realment i ningú ho veia. Bueno, no ho sé, però aquí hi haurà, no ho sé, és que jo estic intrigat amb aquesta
Perdona, també ha sortit el Pujol aquí al judici, vull dir, no et penses que se n'escapa, perquè quan parla Villarejos, bueno, això esquitxa tothom, vull dir, és complicat.
Però jo crec que Villarejo està esquitxa sempre a la mateixa direcció. Bueno, que esquitxi bé, que ens n'entarem, perquè és una cosa que jo no ho entenc. Jo. No sé, falten peces en aquest puzzle. Ai, Marc, per favor, quin tema tan complicat, no? Saps que ja m'està posant cara, trobo, basses de la porta?
Home, doncs...
No se m'està posant cara de la porta.
Bo, no, això, perquè diuen que la porta no està envellint massa bé.
No, però jo trobo que està molt, molt, molt llustrós. Se m'està posant... No és una crema que de Guerlain que m'estic posant a la cara, però se m'està posant cara de la porta. Jo de vegades em veig i dic, hòstia, la porta, no sé si és el pentinat o alguna cosa.
La porta està més canós. Bé, has dit cara, és veritat. Cabell encara no.
Escolta, Marc Pollato, vols afegir alguna cosa més a tot aquest intríngulis?
Ah, no, només em faltava la porta, també, aquí. Villarejo, de moment, no n'ha parlat. No, tots tranquils.
Només t'hagués faltat la porta. Bueno, doncs, si pots esquitxar, que no ens esquitxi a tots. Escolta, quina meravella. Travessas, què vols que fem, ara, per favor?
Doncs, o sigui, l'Albert em sembla que vol liquidar tot, no? A mi només em queda el temps, llavors.
Bé, com a molt, si voleu al marge d'aquest ajornament de les eleccions del Barça, un parell de punts ràpids, un per parlar de la renovació de la jugadora noruega del Barça, Caroline Graham Hansen, fins al 2023. La davantera, 25 anys, està en la seva segona temporada com a jugadora blaugrana, i en motor, que l'argentí Kevin Benavides i el francès Stefan Peter Ansel s'han proclamat ja campions del Dakar 2021 en categoria de motos i cotxes respectivament. Una jornada, la d'avui, tràgica per la mort de Pierre Cherpin, un pilot francès que portava en coma des del diumenge per culpa d'una caiguda en la setena etapa de la prova.
Déu-n'hi-do. Escolta, moltíssimes gràcies, Albert Bassas. Bon cap de setmana de confinament. Confinen-se. Sí. Núria Travessa, t'apreciem moltíssim.
I el temps,
moltíssim...
Núria Travessa, el temps. Que marxaràs de cap de setmana.
Ens hem de quedar a casa, que més dona, que plogui, que nevi, sí, que jo què sé què.
No, però des de la finestra, aquesta tarda veuràs que es desfaran les boires i s'imposarà el sol a gran part del país. Només quedarà el cel tapat cap a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, on s'esperen nevades. Continuarà el vent fort a l'Empordà, al Pirineu i a les comarques del sud. I les temperatures seran una mica més baixes que ahir, excepte a Ponent i a la Vall de l'Ebre, que pujaran. I el cap de setmana es mantindrà, si fa o no fa, igual. Sol, boires, vent, sí.
En Cristià Paladí,
no tant com fa uns dies,
farà fred. Fred.
Demà, de fet, baixa un pèl la temperatura i torna a pujar 2-3 graus diumenge.
Va, fred. Tot això és fred.
Sí, la veritat.
Ara sí. Núria Travessa, t'apreciem molt, Albert Bassas. Igualment, molt bon cap de setmana. Visca els informatius de RAC1. Mare de Déu.
A RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Escolta'm una cosa, Marc Giró, però mira, l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, l'Ignasi Taltavull, des de Barcelona, què tal estàs, estimat? Ah, no, l'Ignasi Taltavull, no, perquè està, és veritat, que està al dentista i encara no ha arribat, m'ho va dir. Em sembla que arribaré just. L'Ignasi Taltavull encara no està connectat, perquè està connectat perquè ve del dentista. A veure si podem parlar, perquè clar, demà és el dentista que vas. La que sí que teniu connectada és a la Txell Bonet. Estimada, què tal estàs?
Aquí, des de la Vila de Gràcia, contenta de parlar amb vosaltres.
Gràcies. Igualment. Escolta una cosa que et vull dir. Nosaltres estarem tota l'estona, de veritat us dic, connectats amb la Mar Pollato, ja la podeu avisar, perquè no fos cas, Txell Bonet, que Villarejo parlés de nosaltres, que esquitxés i que hagués parlat
a veure, nosaltres. Jo crec que si no ho ha fet ja, és que nosaltres som gent tan blanca, tan transparent, que és impossible.
Ja, ràbia,
dir, nosaltres
no,
anem a cara descoberta, és que anem a cara descoberta, no ens poden posar res, saps? No ens poden penjar res. No.
Jo, de vegades, mira, jo ara tinc 46 anys, també he arribat a la conclusió, Txell, que jo no podré dir com Corina Larsen. Me levanté un dia i me'n vaig anar a Suïssa i m'encontré un llibre sobre la còmoda.
Ens envegen, Marc. No. La nostra vida és envejada per molts d'aquests que omplen el paper cuixé i les portades, sincerament. Escolta, jo no em canvio.
No, jo tampoc. Ara, ja, a mi que no m'agrada viatjar, només em faltaria tenir cases per tot arreu repartides. És que barbaritat.
Escolta, tu tens casa a tot arreu, Marc Giró. Pensa que a Catalunya, a qualsevol poble de Catalunya, tu truques un timbre, tu apareixes en una plaça i tu és que... se't rifen per convidar-te. O sigui, tu en rius tant del foraster.
Això t'ha de dir, això és el foraster.
No, al contrari, o sigui, tu ets el fill acollit, o sigui, tu ets allò, com diuen allò d'aquelles persones... No, al revés, o sigui, tu series com allò que et donen la clau de la ciutat o del poble, saps?
Sí, pots comptar.
La persona que... O sigui, quan et moris, les normatives, saps allò que has de passar 5 o 10 anys que t'has mort perquè et puguin fer un carrer o una plaça? Home, hi ha pobles de Catalunya que no, que en vida potser sí.
Escolta, m'estàs fent la pilota perquè vols que et pugem el sou o com va la cosa?
No, Marc Giró, què va. No, doncs no em mou per aquests interessos.
Escolta'm una cosa, et vaig a dir, senyores i senyors, com ja ho puc comprovar, aviseu-me quan arribi el taltavull, que estem preocupats per la seva salut dental. Senyores i senyors, amb tots vostès, com ja he pogut comprovar, Txell Bonet.
Aquesta música de campanetes, que m'imagino sempre que baixo com l'escala, com la Mayra Gómez-Quem de l'1-2-3, saps? Però amb unes sabates de vidre que se'm trencaran.
Ah, mira, Marc Giró. Mira, perdona, tenim l'Ignasi sí. Taltavull, ja. Ignasi Taltavull, què tal estàs? Ah, sí. Estàvem preocupats.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Mira, tenim aquí. Sí. Com ha anat això, el dentista,
sí, sí.
Perdona?
Sí, sí. Pues mira, m'han trobat càries a tot arreu, però bueno, molt bé, molt bé.
De veritat, ho dius? No és veritat? Però sí, càries sí, al 2021, no. Encara n'hi ha? No, no és veritat.
Càries al 2021, es veu que les tinc totes jo, es veu que les estic concentrant.
Però què menges, això? Deu ser, i t'ha dit, què t'ha dit que havies de fer?
Sí. No, sí, bueno, pues que, per exemple, els 200 torró de suixar que m'he pres aquest Nadal sí, no han ajudat, per exemple.
No han ajudat. Però això deu venir de lluny, deu venir de lluny. Bueno, escolta, Ignasi, estem molt contents que vinguis. Estàvem amb la Txell Bonet, que ens ha d'explicar una revista, tot un projecte que hi ha al darrere d'una revista, una multiplataforma. Quina meravella, Txell, quina meravella.
Sí, és meravellós. Jo sé que tu ets un home que t'agraden molt aquests quioscos que han sortit ara, home, tan clar, glamurosos, sí, amb aquestes revistes que venen de l'estranger, tipus Monocle i sí. Aquest tipus de revista de paper,
també,
de paper porós, gruixuda, una revista que pots guardar com un llibre meravellós. Sí. Llavors és aquesta revista que es diu Arrels, que la pots adquirir per internet, també la pots rebre a casa teva si et fas fundador
Arrels.
Del projecte.
Sí.
Arrels. Uh-huh. I a més també la trobes doncs, a aquests quioscos, a botigues Abacus, supermercats Bon Preu Esclat, que són com una mica el quiosc nostrat. Però clar, és que rere d'aquesta revista superglamurosa, que espero que ens doni temps de comentar, hi ha tot un projecte, i vull explicar-te el projecte abans que la revista, perquè crec que llavors entendrem millor el perquè d'aquesta revista. I el que m'agrada molt és el punt de vista positiu, perquè a veure, no t'enganyaré que a part de la gent de la revista Cuina i la cooperativa Som, Unió de Pagesos també està darrere d'aquesta revista. I clar, seria com una mica l'antítesi, no? Perquè seria com la revista superhipster del món rural. Però és que estem molt acostumats a les notícies a veure sempre els pagesos doncs, plorant, dient que ha baixat el preu de l'avellana si és que encara pot baixar més, i en canvi aquest projecte et vol presentar aquest món rural molt en positiu i davant l'emergència climàtica o el monopoli del tema alimentari, que ja saps que hi ha a vegades un distribuïdor doncs, que controla molta producció de petits productors i ens ho ven, quedant-se ell molta comissió, o aquest món rural que s'ha despoblat, doncs ells aposten per mostrar-te d'una manera xatxipiruli, si em permets la paraula, tots aquests petits productors, el retorn de les coses bones de la vida rural que durant el confinament s'ha notat, que hi ha molta adhesió, molta gent que intenta tornar a viure als pobles i, de fet, en definitiva, viure d'una manera més respectuosa amb el planeta. Tampoc t'enganyaré que el que és interessant és que volen dignificar tot aquest gremi, que són molt pocs a Catalunya, és a dir, els pescadors i els pagesos i els ramaders són molt poca població, però són els que tenen cura d'un territori que és molt gran. Ells tenen un eslògan en aquest projecte que es diu El món que torna, però jo penso que és un món que potser s'ha deixat de banda mediàticament, però que sempre hi ha sigut, i això s'ha notat, perquè tornant a parlar del confinament, doncs no ens haguéssim alimentat si aquestes persones, mentre estàvem tots tancats, no estiguessin allà.
També deixa'm dir, perdona, que sí? Abans deies que els pagesos es queixen amb tota la raó, perquè si
hi ha
un col·lectiu
clar.
I un sector maltractat, jo parlo de Catalunya, l'altre dia no sé on veia una entrevista a la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, etc. I realment és esfereïdor, diguéssim, ja seria hora. I la solució de moltes coses que estan passant passaria per reactivar absolutament, no? Des de les institucions, dels pressupostos, aquest sector, clar que sí.
I nosaltres també revertir una mica el sistema de com ens alimentem. Jo sé que jo gairebé cada setmana t'intento aquí esmunyir el tema de la sostenibilitat
fet,
i tal, no t'he dit colar, però clar, o sigui, tu pensa que a nivell d'energia, o sigui, nosaltres som éssers que ens movem per l'energia dels aliments que mengem, del sol, en el fons de la vida tot és energia. Clar, no hi ha cap altre animal viu al planeta, i m'estic sortint de guió, però crec que és important dir-ho, que creui tot un oceà com l'Atlàntic
per anar a buscar a l'altra punta d'oceà una pera o el que sigui, o fer-te venir un kiwi de no sé on. Llavors, clar, nosaltres hem pervertit tant la manera com ens alimentem, fem venir de tan lluny les coses que mengem, que energèticament això no és sostenible.
Moltes vegades, perdona, desalimentant la zona d'on... a l'altre dia llegia també dels advocats, que si tu et menges un advocat aquí a Barcelona, tan tranquil·lament, te'l peles, t'hi poses no sé quins i quants, i fas la torreta d'advocat, que sóc gilipolles, i vaig a fer el branch, i tota la merda aquesta, l'advocat, que és la fruita més social d'Europa.
M'estàs descrivint a mi, bàsicament.
No, tu has menjat molt pocs advocat, perquè tens una quantitat de caris que ens acabes de dir.
És
veritat, però la part del branch sí que m'he d'aludit, la part del branch.
Aquí t'hem picat. Doncs resulta que nosaltres estem menjant els advocats i mentre estem desertitzant, la zona estan fent els advocats perquè mengem tant que, bueno, és una cosa que és increïble.
Bé, això també són que a vegades hi ha països més desafavorits que no tenen polítiques de protecció.
Estan morint de gana mentre nosaltres mengem un advocat.
Bueno, o es moren de gana o es converteixen en monocultius. És a dir, a vegades hi ha països africans sencers que tenen hectàrees que només hi ha pinya. I que llavors no tenen...
Tota la boca llegada.
No tenen la sobirania alimentària, que això és un altre tema que en podem parlar. Però bé, arrels, projecte i revista en positiu, amb aquests valors, i que volen crear també aquest sentiment de comunitat, de tota aquesta gent que busca coneixement i que comparteix aquests valors de tornar a fer les coses ben fetes. La revista també vol justament això, està ben feta, és bonica, és
molt
útil.
Molt maca és la revista, si et sembla... Mira com sona la revista.
Sí, és meravellós.
Mira com sona. Mira si
sona bé. És un bon totxo,
eh? Estan veient vostès que això és un paper de qualitat. Deu ser sostenible, el paper reciclat, no?
També, i tant. Segurament és una revista d'aquestes locals que està feta en paper d'aquí i editada aquí. Escoltem un moment el Demiurg creador, Josep Socarrats, el content que està d'haver creat aquest projecte.
Socarrats, gran.
Una cosa que m'ha quedat clara amb l'arrencada d'Arrels és que hi havia molta gent esperant un projecte com aquest. És a dir, hi ha una comunitat que creu en el món que torna, en un sentit de valors i d'estil de vida. I que esperaven un mitjà, que esperaven una revista, que esperaven aquesta web, aquests podcasts, que esperaven aquest mercat de productes de proximitat. I tenir aquest feedback tan directe i sentir tant suport a un projecte que acaba de néixer, per mi és molt important.
Fantàstic. Home, des d'aquí felicitats a Josep Socarrats, que a més és el director de cuina i a la revista meravellosa. I és un dels homes més simpàtics, més llestos del nostre entorn, això s'ha de dir claríssimament.
Ell et parlava de que és una multiplataforma, perquè és revista, però hi ha una web que jo ja m'he enganxat perquè totes les notícies que pengen són molt interessants, i hi ha aquest mercat virtual que te l'explico en un minut, i a més deixa'm fer una mica d'autopromo, però hi ha també un podcast, és a dir, com una espècie de ràdio per internet, que m'han encarregat un projecte, un programet que es diu Ruraletes, que tractem temes així com de la cultura rural més glamurosa possible, i per a la setmana que ve em sembla que ja ho penjaran.
Fantàstic.
Però si algú que ens està escoltant li interessa poder comprar d'aquesta manera, s'ha creat a la pàgina web un mercat virtual on tu, com si fos un mercat amb productes de veritat, és a dir, tu ja et trobes les paradetes de productors locals de Catalunya, compres el que t'interessa i t'ho porten a casa, com es feia amb el tema de les llibreries obertes durant el confinament. Llavors, fem un moment, Marc, safreig de la revista.
Vinga.
És trimestral, si compres en el mercat virtual la rebràs, té fotografies meravelloses, una mica amb aquest punt nòrdic, és una revista molt... molt estilosa. Hi ha, per exemple, una fotografia que em té robat el cor d'un bosc de bedolls allà que surt el llum per darrere, vaja, increïble. Està ple de retrats, és a dir, personalitza molt amb testimonis de persones que serien una mica com els moderns del poble, una dissenyadora que s'ha fet formatgera, una alcaldessa activista molt jove que seria una mica l'Ada Colau de Pinell de Brai, perquè ella era activista però suposava un macroabocador i a l'especulació eòlica, que és un tema que parlarem que m'emprenya molt, i la tia doncs ara és l'alcaldessa. Hi ha fins i tot articles internacionals com una noia que és descendent dels Navajo i els Cheyennes, és a dir, que et parla molt de la veu indígena de la gent d'Estats Units, que està ple de tribus que volen sobreviure i que volen tenir aquesta sobirania alimentària. O per exemple, dos testimonis que m'agraden molt perquè són persones pròximes a mi, com és Laura Sangrà, una tia de Flix, una tia amb el seu accent meravellós, recuperem els accents de Catalunya, ho diu, els accents estàndard de TV3, i un tio com Rubén Parera, que és un urbanita que es va fer viticultor i que ara s'ha anat a viure en un poble, no? I jo penso també
com a minicrítica, que a vegades la revista està més pensada per la gent que vol anar a viure al camp que la gent que ja hi ha viscut sempre, o la gent que hi ha tornat, no? Perquè ja s'aprofita una mica d'aquesta moguda, d'aquest interès urbà pel món rural. Però, vaja, seria una crítica molt per de petites puntetes. I després hi ha articles interessantíssims, crec que un dia te'n poden encarregar algun a tu, com
però
un
no sabria de què,
sobre...
Perquè,
clar, sí, jo... n'hi ha un sobre la camisa de llenyataire, que és meravellós, no, perquè parla d'aquesta camisa que vés a saber si el Taltavull en té alguna de quadres negres
jo
i vermells.
No, com lluï un collar de perles,
aquesta...
sense parar de sols, no, no sé.
O sigui, és estrany que no estigui al meu armari aquesta, però no, no, no la tinc, eh?
Jo també t'ho he dit, Txell, que tu saps que estic casat amb un senyor que, com jo, que ve de família d'agricultors, que porta Barcelona molt de temps, que com jo li digui, mira, crec que voldria ara anar-me'n a... voldria tu retornar al camp. A mi agafa la porta i se'n va, em planta un advocat, però...
No, no, jo et deia que jo et veia molt...
Estem en contra de la violència de gènere, però si no, a mi una plastofada me l'enduc segur, perquè... Mira, voldria... una paranta, cols...
Però potser el que fa por és tu, no?
Posa per cas a fregar i recupera el teu ancestre. Bum! I aquell home es desmaia, clar, jo no.
No, no, però és el contrari. Perdona, jo us veig més a vosaltres, doncs, posant la cara a productes de la zona, saps?
No, no, si és una campanya de marmelada ecològica el que faci falta. Jo la cara encara, abans de que... Perquè estic a punt de convertir en la porta, perquè se m'està posant la cara...
Ja li agradaria en la porta semblar-se a tu. No, però jo et comentava que jo et veia com a redactor, perquè tu, com que has estat molt en el món de la moda,
bueno, però tu
aquest
ja m'has
article...
vist abans com a fil pròdic de Catalunya, no. Pues ara com a redactor, ara m'has baixat de cop, tia. O sigui, tu m'has vist abans com a fil pròdic de Catalunya, que funciona per Catalunya, que tothom obria, que tothom estimava, que tothom confiava, que tothom era la pera, que tothom donava diners, que la gent sortia per les balcons i em tirava 50 i 50 euros, i jo em feia ric, que de Catalunya, i ara, pum, redactor. I la meva redactora.
No, però...
Ja
sóc, però redactor...
Ha d'equilibri, ha d'haver-hi un equilibri, sempre.
Una cosa, però Marc, a veure, no som... Ens n'anem ja, però no som cooperativistes i som societat horitzontal i aquí el redactor mana igual que el coordinador, no? Però bé, vaja, tot això per dir-te.
Són la mateixa persona.
Nosaltres aquí nosaltres som horitzontals, però saps el caràcter que tenen l'Ernest Ferrer i l'Ingrid Ripollès, claro.
Per això, que tu...
En plan vertical, tenia aquí muntada la Revolució Francesa. Ni hablar. Me n'he d'anar, però abans he de dir que hi ha dos articles molt interessants de dues persones que ens estimem molt, que són el Marc Serena i l'Anna Patrícia Magrinyà. Que la Patrícia Magrinyà, guionista, redactora, artista, Anna Priscila, la que he dit jo, Anna Patrícia.
Sí.
No, perquè m'he liat amb la següent convidada. Anna Priscila Magrinyà i el Marc Serena. Txell, gràcies, no pengis, per favor.
Arrels, no pengis. Arrels. Estic aquí, sessió contínua.
Arrels, és la nova revista, sempre és una molt bona notícia, que es publica, que hi hagi gent que tingui la valentia i la xaladura d'estrenar una nova revista, revista de paper. Mira com sona. Fantàstic, Arrels. Gràcies a en Socarrat per fer-ho possible. Senyores i senyors, passem a un altre tema, ja veuràs. Mira, l'editorial El Viso, Ediciones El Viso, que és una editorial madrilenya que fa llibres d'aquests de tapa dura, fotografies esplèndides, d'aquests que pots tenir sobre les taules quan venen els convidats i diuen, oh, quins llibres tan fantàstics, llibres d'art, llibres d'estil de vida, aquest misteri que en diem estil de vida, acaba de publicar un llibre que es diu Clubs Históricos d'Espanya. Clar, escoltin, aquí em tenen, Clubs Históricos d'Espanya. La seva autora és la companya Patricia Espinosa de los Monteros. Patricia, ¿qué tal estás, compañera?
Muy bien, fenomenal. Aquí estamos, Madrid bajo la nieve.
Madrid bajo la nieve, ¿verdad? Patricia, tú déjame que te presente por si no te conocen, però he de dir que la Patricia és una periodista molt estimada a Madrid i ara veuran que també aquí a Catalunya immediatament, perquè està especialitzada en disseny, decoració i este misteri, com jo decía, que és es el estil de vida, però no és ningún misteri perquè tots volem transitar per la vida con estilo. Patricia, sí o no?
Todos, lo que pasa es que es muy 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 ambiguo lo de estilo de vida,
es verdad,
¿no? Pero bueno, es como ahora mismo una sección obligatoria en casi todos los periódicos, casi todos los medios, ¿no?
Claro, pero claro. Bueno, afortunadamente, ¿no? Que es ambiguo, que el estilo sea ambiguo, a mí me parece bien.
Como me parece fenomenal.
Claro, porque así cada uno hace de su capa un sayo. Bueno, tú has escrito para ABC, tens una columna, un espai mensual a Vanity Fair, l'edició espanyola, que jo els hi recomano perquè és chisporroteante y es divertidísima y además muy interesante siempre la información que tuvieras ahí en Vanity Fair.
Gracias. Yo soy
un gran seguidor tuyo. Has escrito en Fuera de Serie, el Lifestyle Magazine, el Deco, bueno, no segueixo. Però després també una cosa molt interessant que jo també recomano, ara vamos a hablar del libro, ¿eh? Clubs Históricos de España, editorial del Viso. Però la Patricia Espinosa de los Monteros estás amb el Círculo Orellana en colaboración con el Instituto Cervantes en este ciclo de españolas para descubrir. Lleváis la cuarta temporada, Concepción Arenal, María Teresa León, Moliné, Codina, Nela Arias, Misón, La Roldana, la escultora barroca, ¿no? Esto también es muy interesante y aparte se puede ver por internet, ¿no? Háblanos un poco de esto antes de hablar del libro porque me parece extraordinario.
Mira, Círculo de Orellana es una asociación que ahora mismo asociación sin ánimo de lucro, que bueno, entre una de las patas a las que nos dedicamos somos 42 mujeres que estamos pues un poco buscando el potencial femenino y el talento femenino, ¿no? Es lo que intentamos empujar e incentivar. Entonces, en el pasado creo que ha habido un montón de mujeres que han sido pues de alguna manera han pasado desapercibidas y lo que estamos intentando es recuperarlas y darlas a conocer a través de unos ponentes fantásticos, eso sí, que son fantásticos y muy generosos, porque hacemos unas 9 conferencias al año, al mes, y en colaboración con el Instituto Cervantes, que ya te digo, llevamos 4 temporadas. Y bueno, y son ahora mismo con los problemas de COVID que tenemos, pues el aforo se ha quedado reducido a 32 personas en el salón de actos del Cervantes, pero sin embargo estamos en streaming y entonces nos puede ver todo el mundo.
Es fantástico. No volia deixar passar l'oportunitat de parlar-ne perquè realment me parece muy jo he seguido varias de estas conferències i realment és de gran qualitat. Bueno, vamos a hablar de los clubs históricos de España, de este libro que has escrito para Ediciones El Viso. Sí. ¿Qué es, Patricia, un club histórico? ¿A qué te refieres por centrar el tema?
Bueno, por centrar el tema, el club histórico, yo le llamo histórico pues porque de alguna manera viene de lejos, ¿no? O sea que realmente hemos empezado desde 1839, aunque hay algunos más antiguos, como el Casino de Madrid, pero claro, no podíamos recoger todos. Claro. Y entonces hemos cumplido como una especie de ciclo en donde vienen 33 clubs, que son pues de 1839 a 1939, y que han pasado un poco a través de estos 3 siglos, porque han llegado al siglo XXI en vigor, o sea que están activos y están muy con mucha carga y muchos proyectos y muchas
proyecciones, claro. Un montón de una cosa, son de origen inglés, o sea, el origen del club es inglés. ¿Son los ingleses los que se inventan este tipo de instituciones?
Yo creo que son los ingleses los que se inventan el club deportivo, sí. Se inventan un poco... El tema del club viene, pues, lo digo ahí porque no es que esté documentado a fondo, pero donde hay un grupo de personas con un incentivo común o con un interés común, se forma una peña, se forma un grupo, se forma un círculo, se forma un club, ¿no? Entonces, los clubs ingleses son famosos y siguen siéndolo, vamos, porque hay clubs de todo tipo, hay clubs desde clubs de políticos hasta clubs literarios, clubs de teatro, clubs de ajedrez, hay clubs de todo tipo, ¿no? Y los clubs deportivos sí que se forman porque, hombre, el deporte en general adopta una forma como más normativa en Inglaterra, sobre todo estos deportes que son el tenis y el golf, nacen allí, vamos, nacen. Hay que decir una cosa, el tenis que todo el mundo cree que viene de Inglaterra, parece ser que lo fundó un catalán de Manresa.
Bueno, lo que has dicho, Patricia, todos los catalanes ahora están contentísimos, fíjate tú.
Ya, me imagino, claro. Pero es que lo tengo que decir porque...
Sí, señora, claro
que
sí, oye, la verdad por delante, tú dirás.
Desde luego.
El tenis nace en Manresa, bueno, esto es un exclusivo que no lo has... yo no lo sabía.
Te voy a contar, no nace en Manresa.
A ver.
Parece ser una familia de industriales de Manresa que se trasladan a a Inglaterra, sí, pues por asuntos y por temas comerciales, claro, y entonces montan ahí una especie de distribuidora. Entonces, el hijo de uno de ellos, que se llama Juan Bautista Pereira, que son oriundos de Manresa, como te he dicho, sí, pues se queda a vivir en Birmingham y bueno, pues se junta con una serie de gente y parece ser que Norma monta la primera pista de tenis en el jardín de su casa, en un espacio que estaba antes destinado pues al croquet, uh-huh, o al...
Caray.
Y bueno, ahí es donde... Y los propios ingleses lo reconocen en un... Fíjate. Juego de racket. Pues, los propios ingleses lo reconocen, que lo han montado...
Manresa al mundo. Oye, una cosa,
sí, vamos a hablar...
Porque la gente sepamos un poco de qué hablamos. ¿Qué clubs históricos tenemos aquí o aparecen en el libro que sean catalanes? Porque luego está Pineda, Puerta de Hierro, Club de Campo en Madrid y demás. Pero claro, estamos hablando de clubs que no es el Barça o el Madrid o el Huelva. No vas a ver jugar al fútbol, sino que son sitios donde la gente se reúne para practicar deporte ellos mismos, ¿no? Con sus propios cuerpos.
Son clubs catalanes, tenemos 5 clubs, uh-huh, son pues el Real Club de Tenis de Barcelona, el Real Club Náutico de Barcelona también, el golf del Prat, el Polo de Barcelona y el Círculo Ecuestre. Uh-huh. Hay 5 clubs que son históricos, hay más que no he podido incluir. Lo siento, pero me hubieran encantado, pero lo que pasa es que no teníamos espacio, claro, suficiente.
Claro, claro.
Y bueno, estos 5 clubs son clubs que han trascendido, que bueno, que son una cantera, o sea, no es que solamente jueguen los socios, además son cantera de buenos deportistas y promueven y participan y organizan torneos en los que bueno, que intervienen todo tipo de jugadores, ¿no?
Oye, Patricia, cuando hablas de Puerta de Hierro, que diría, yo leyendo todos los artículos o todos los capítulos de tu libro, diría que es un club que tú conoces bien. Hablas de una anécdota que explica Luis Escobar en sus memorias en Cuerpo y Alma, que yo realmente es un libro que descubrí hace años y que es buenísimo, en temas de hoy, es del 2000, si el puedo trobar de él, de verdad, Luis Escobar en Cuerpo y Alma, donde dice que en Puerta Hierro, cuando en los años 50 querían hacer una piscina, pues la gente se negó. Que bueno, que qué ordinariez, que qué horror.
Lo de la piscina, parece ser que sí, que eso contaba Luis Escobar en sus memorias, y que parece ser que la piscina, bueno, pues que cómo se iba a hacer una piscina, o sea, había una señora socia que dijo que bueno, pues que ella se borraba de socia inmediatamente, era muy buena jugadora de golf, parece ser, y entonces pues claro, dijeron, bueno, pues nada, esperaremos a hacer la piscina, y ya pues se tuvo que hacer la piscina, yo creo que en los años 60 o algo así se hizo la piscina, pero alejada del chalet social, no te creas que bueno, que dieron,
o sea, con sus propias instalaciones y demás, ¿no? O sea, que si queréis ir a la piscina, pero que no te vieran, ¿no? Un poco como...
Que no te vieran, bueno, luego se veía todo el mundo en la piscina, claro, como es lógico, claro, todo el mundo se trasladó a la piscina a utilizarla. Como...
Oye, Patricia, tú dirías que estas instituciones, y es la última pregunta, que me tengo que ir a policía, hija mía, qué horror, que nos pasa por encima, qué maravilla, que son elitistas estas instituciones...
Yo creo que en su origen, pues puede ser que fueran más que elitistas, pues un poco querían formar un grupo homogéneo, ¿no? Ahora mismo yo creo que son clubs donde, bueno, pues tenéis uno de los clubs como es el Polo, que tiene 10.000 socios, no creo que sea elitista.
No, yo creo que el Polo acepta cada vez más a gente.
No, claro, o sea, yo creo que el interés incluso. el deporte en sus distintas acepciones, ¿no? Y claro, yo creo que bueno, que de alguna manera te exigen un determinado nivel, pues que puedas hacer, claro, frente a una serie a las cuotas del club, que puedas y que te mantengas de alguna manera un comportamiento digno, y más o menos es lo que yo creo que se exige, o sea, que no que no robes, no mates.
Claro, que seas una buena, que siendo una buena persona, que siendo una buena persona hay suficiente. Oye, estoy d'acord contigo, jo sí que trobo que els clubs, aquests clubs històrics, els que apareixen en aquest llibre i tants d'altres, no? Sí que són com reductos de civilització, no? Com reductos de civilització, no? Sí, bueno, uns espais on, on regna la pau i el, i la, i no sé com dir, i l'estave.
Jo crec que és com una espècie de su interès original era, pues eso, un reducto de relax.
De relax. Eso, es, no me salía la palabra, sí senyora, sí senyora.
Bueno, y es verdad que es un reducto de civilización y de donde se conservan las tradiciones de alguna manera, te pueden gustar o no, pero sí que se conservan las tradiciones en la manera de vestir en algunas de las zonas, sí, del club. Que, y bueno, yo creo que tampoco está mal, ¿no? O sea que,
yo estoy contigo. Oye, Patricia, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Patricia Espinosa de los Monteros es una periodista, vostès han de seguir la Vanity Fair, la edició espanyola, ha escrit el llibre Clubs Históricos de España gràcies a l'edició de El Viso, aquesta editorial madrileña. Me he dejado de decir que me olvidé decir que Barca ha hecho las ilustraciones, que son espléndidas, ¿no? Javier Barca Zetegui.
Espléndidas. Barca es ilustrador magnífico.
Sí, señora.
He hecho unas muy divertidas, la verdad es que sí.
Oye, muchísimas gracias, Patricia. Hasta pronto.
A vosotros, Marc.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900-400-012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
A Carrefour i Carrefour Pones, per ser soci del club, tens un 2x1 en milers de productes fins al 27 de gener, com en els bolquers de Dot de Beseco Extra Absorció. En compres dues unitats i acumules 19 euros en 95 al xec estalvi. Combina'ls com vulguis. La teva compra segura. Carrefour. Tots ens mereixem el més bo.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Confia en Securitas Direct.
Ostres, si també es pot instal·lar una alarma en un pis de lloguer, doncs saps què? Trucaré a Securitas Direct per informar-me, perquè encara que estigui de lloguer, també vull protegir casa meva i la meva família. I si canvio de casa, doncs que me la tornin a instal·lar a la nova.
L'alarma de Securitas Direct s'adquireix en propietat. Si decideixes canviar-te de casa, te la tornem a instal·lar al teu nou domicili. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Necessito ajuda.
Demanar ajuda psicològica és un acte valent i d'autocura. Més de 15.000 experts i expertes amb titulació oficial som al teu costat per acompanyar-te en tots els àmbits de la teva vida. Tria un psicòleg o psicòloga col·legiat. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. T'escoltem. Més informació a t'escoltem.cat.
Escolta, Ignasi Taltavull, què tal?
Sí, I Txell Bonés,
seguiu aquí?
I tant.
Sou d'algun club, tu, Txell?
Jo no. Així d'aquests clubs així de quota i tal, no. Bueno, a veure, soc d'Irídia, saps? Aquest col·lectiu d'advocats, temes així, sí.
Sí, sí, jo soc amic, saps? amic de la Fundació Miró, per exemple.
Molt bé.
No ho he pensat, eh? Ara quan ho deies, dic que jo hauria de formar-ne un només per dir-ho, encara que no hi anés mai, saps? Bueno, sempre queda gent, com clar, maco, no?
Hi ha moltíssima gent, mira, sí, hi ha moltíssima gent que... Escolta, ahir vaig parlar amb la Sílvia Soler, parlava de Montidón, que és aquest especialista en jardins de la BBC que està ara a la televisió a la 2 fent els seus reportatges, que són genials. I avui la Mònica Planes a l'Ara en parla. A la Mònica Planes, a la seva crítica de televisió a l'Ara, parla de Montidón. No us ho perdeu. Senyores i senyors, amb tots vostès, Ignasi Taltavull.
A veure, anem a parlar de l'escàndol de la setmana.
Ara. Quin
que,
és?
Que, suposadament... Clar...
Ui,
l'escàndol és...
Espera, perdona. Ai, perdona'm, ai, estimat, última hora, sí, tenim en connexió l'escàndol de la setmana, pensaves que era aquest, que no sigui un altre, que no sigui un altre.
Ai.
Amb tots vostès, senyors i senyors, Adrià Santasusana, què tal? Tenim un nou escàndol d'aquesta setmana, alguna nova informació?
El que tenim ara mateix, el que sabem i us podem confirmar aquí a RAC1, que és que tal com vam avançar en aquesta casa, govern proposa que les eleccions es facin el 30 de maig. El 30 de maig, el diumenge, ja ho havien anat dient aquests dies, doncs que l'escenari que volien era entre maig i juny, doncs el govern en aquesta taula de partits, us ho podem avançar ara a RAC1, ja ho havia avançat el Basté en el seu moment, que el govern proposa el 30 de maig per, com a nova data electoral.
El Basté lo lleva todo por delante. Escolta'm una cosa.
Cau diumenge, no? Però
això,
però això ho proposa el govern i serà?
Sí.
O proposa el govern i ara apareix la ministra de Justícia dient que no? Això com va?
Clar. En principi la potestat és, és del govern. El govern proposarà una data i després ja veurem què hi diu la Junta Electoral tot plegat. Però de moment, la primera data... s'haurien de torçar molt les coses, ja perquè no fos la data que anuncia el govern.
Mare de Déu, senyor. Escolta'm una cosa, ens va bé, Txell, et va bé? Ho dic perquè si no ens va bé... Ara, com que el Santa Susana el tenim a mà, està tocada al govern, et va bé, Txell, Ignasi?
A mi em va igual de bé i igual de malament, però jo vigilaria amb això de la Junta Electoral, perquè, clar, són els que ens han tret el president. Ens ho van traient tot, no?
Sí, a veure,
si hem de confiar en ells, anem llestos. Jo m'ho he posat a Google Calendars i ja m'avisarà.
Adrià Santa Susana, moltíssimes gràcies. Res que necessitis a nivell professional o personal, també. Vull dir-te que, escolta, nosaltres estem oberts a tot. A
i
tot.
Tant, perfecte.
Per favor. Salles, una abraçada. Mira, l'última hora. Ignasi Taltavull, endavant les atxes, amb l'escàndol de la setmana.
Atenció, l'escàndol de la setmana. Bueno. Suposadament, s'ha de dir suposadament, l'actor Armie Hammer és caníbal.
Toma.
Sabeu qui és Armie Hammer? El primer
això,
de tot.
Això, sabeu qui és Armie Hammer? Digue-ho, perquè jo realment
és un actor,
no sabia
qui era. Actor, és una...
Ara no, fem no un Google Images.
Sí, és aquell que
sí,
és
home,
bastant guapo.
Armie Hammer, t'agradarà. Sí.
És aquell bastant guapo que va fer allò d'aquella pel·lícula...
No, Call Me By Your Name, jo crec que és el que la gent el coneix,
sí, sobretot. Sobretot,
únicament. Bueno, a veure... Es diu, per què es diu que és caníbal, Armie Hammer? Es diu això perquè es van filtrar uns missatges, que ni tan sols s'ha confirmat que fossin seus, on deia, soc per cent caníbal, vull menjar-te. I la gent ha dit, tate, ha de ser caníbal. 1+1, 1. Perquè és la lògica que ha fet aquesta gent.
Perdó, un moment. Ha dit que era caníbal, 100%, soc 100% caníbal i vull menjar-te.
Soc 100% caníbal, vull menjar-te.
Però han sortit moltes senyores que diuen que sí, eh? Fins i tot la seva exdona ha dit que sí, que aquests missatges... Que els missatges són reals.
Que els missatges són reals. Bueno, a veure, jo crec, primer de tot, jo crec que si ets caníbal...
Sí.
Si ets caníbal no li dius a algú soc 100% caníbal, vull menjar-te.
No.
No li... I en cas que sí, seria un caníbal molt honest, cosa que és d'agrair. Si una cosa jo demanaria a un caníbal és que anessin de cara amb mi. Jo prefereixo saber-ho de primeres. És una dada de primera cita, aquesta. Soc caníbal. Crec que quan abans t'ho treus de sobre, doncs pues millor.
Val? Eres caníbal?
La gent critica...
Sí, clar, clar.
Clar, exacte. És una pregunta rara de fer, eh?
Vull dir, ja no, jo crec que no l'has de fer tu. Estudies o eres caníbal? O...
Ets caníbal? Clar, clar. Jo crec que ha de sortir de tu dir-ho. No has d'esperar que l'altre t'ho pregunti, perquè no acostuma a sortir aquesta pregunta a les primeres cites. Jo crec que la gent ha criticat molt a Armie Hammer i es veu que ell està molt afectat. Diu que no anirà a rodar una pel·lícula a la República Dominicana, que vol estar amb la família. Que em dóna la sensació que ja no li devia venir de gust abans. Ja no li devia venir de gust abans anar-hi.
Sí, li ha vingut bé l'excusa, clar.
Ha aprofitat a la mínima, Si no hagués estat això, hagués estat qualsevol cosa, Armie. No t'enganyis, Has vist el nou anunci del PDeCAT? Sí, saps què? No vaig a la República Dominicana, em quedo amb la família. Clar. Jo crec que era, a la mínima, estava buscant l'excusa. Aquest escàndol del canibalisme, a mi em sembla una mica cutre, la veritat. Jo crec que se'ns han acabat els escàndols, sí, i això ja ens ha de semblar polèmic.
Hem arribat a una cota d'escàndol que no ja,
necessitem qualsevol cosa, ja, Marc, ens conformem en qualsevol cosa. Sí. Què més dona, a més? Per què la gent s'hauria d'indignar amb Armie Hammer si fos caníbal? T'ha menjat a tu, oi que no? Doncs ja està, és que no passa res per ser caníbal. No em sembla que sigui una bogeria. No, si mates a la persona, si mates a la persona, sí.
Clar.
Però si només menges la carn...
Per un mos.
Tampoc jo sé molt bé d'on surt la carn que menjo, la veritat. Jo la compro al supermercat, però tampoc... Jo tampoc ho sé molt bé. Jo no et dic que si anés a un restaurant digués, sí, mira, de primer farem els fingers de persona per compartir, jo no ho faria. Però si jo un dia vaig a casa teva, Marc, i estàs cuinant alguna cosa i fa bona olor, allà ja em tens. Home, jo no podré no tastar-ho. Diré,
ja t'ho menja. Si vens a casa meva, ja t'ho menjaries, no? Pues mira,
ja, clar, exactament.
És una cosa que m'apunto,
Si fa bona olor, doncs pues per què no? A part que, si ets carnívor, jo crec que no pots criticar a un caníbal.
Ara.
Si ets vegetarià o vegà, potser sí. Però si menges animals, nosaltres som animals. Quina diferència hi ha? És veritat que els humans estem més evolucionats. Vull dir, els porcs no han inventat l'iPhone. Jo tampoc l'he inventat, ara que penso. Vull dir, a vegades els humans fem aquestes coses, no? Que ens incloem, no? Els humans hem arribat a la Lluna. No gràcies a mi, això t'ho asseguro. Clarament no va arribar gràcies a mi. Al final, els porcs i jo tenim en comú que cap dels dos hem inventat l'iPhone ni hem arribat a la Lluna. No som tan diferents. No som tan diferents. Bueno, sí som diferents. Jo no visc en un fangar ple de merda i ells no omplen tot el seu temps lliure a la feina perquè tenen por d'aturar-se un moment i veure que la seva vida no té cap sentit. Cadascú té les seves coses, d'acord? Però sí, potser els humans estem més evolucionats, però això no vol dir que no ens haguem de poder menjar entre nosaltres. Entendria potser que la carn humana sigui més cara. Això sí, igual que els pollastres criats en llibertat tenen un altre preu, doncs s'ha de pagar també la vida d'aquell humà si ha anat a la universitat, si va anar a unes vacances a Islàndia. Home, doncs això s'ha de pagar, sí. I la gent doncs s'ho menjaria i diria, mira, com es nota, aquesta persona ha tingut una vida millor que molts pollastres, sí. Diria, no? O aquesta persona que no es pot queixar, que ha viscut millor que tu i que jo, que ha estat allí. Doncs jo crec que això... Jo no sé què estic dient ja, Marc. Aquesta secció no té cap sentit. Estem ja tocant fons a la secció, així que bon cap de setmana. Crec que ho hem de deixar aquí.
Mira, deixa'm fer la publicitat. I escolta, que aprofiti, eh? Que aprofiti.
Gràcies,
que aprofiti.
Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Les vendes de Kiko Milano continuen. No et perdis les increïbles ofertes a la nostra colorida gamma de productes de maquillatge i cura de la pell d'alta qualitat. Ara online i a totes les botigues Kiko. El mètode Grunholm, el fenomen teatral de Jordi Galceran, segueix fent història al Teatre Poliorama. Fins al 28 de febrer. Improrrogable. Una comèdia imprescindible amb Enric Cambrai, Marc Rodríguez, Marulla Molins i David Verdaguer.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
Si esperes un bebè, no et pots perdre les rebaixes de...
Palacio del Bebé.
Aprofita ara per reservar tot el que el teu nadó necessita amb descomptes especials. Palacio del Bebé i Palacio del Bebé Outlet and Market. A Gran Via 631 i 643, al centre de Barcelona. I també a palaciodelbebé.com.
Demana oli verge extra Baró de Maials.
L'oli Baró de Maials està emparat per la denominació d'origen protegida de les Garrigues.
Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
Oli Baró de Maials. Oli, oli.
Fa temps que des d'aquí ja he volgut explicar les coses que no em passen i si mai han passat. Resulta que eren d'altres que ja havia sentit. I com ho veus, com ho veus? Si ho dubto més ja no faré. És igual si per ells tots els dies el mateix. Tres quarts d'hora per una Coca-Cola. Molt curiós el que fas. Sona guai, un plan relax. I què no veus, què no veus? Que estic provant i deixa'm que em disteu. Però no passa res. Si això no canvia, què vols fer? Ja no passa res. Si te'n vas o quedes, m'estaré un papà.
Escolta'm una cosa, que bé que sona això, no? Que relaxant, mira, relaxat. Després del canibalisme, ens va molt bé aquesta música. Això que estem sentint és Què hi farem, del duet Joel West. I tenim amb nosaltres en Marc Esteve. Vostè primer, què tal estàs? És un dels components d'aquest duet.
Què tal? Bona tarda, Marc.
Hola, tu juntament amb en Ferran Cortés heu estat seleccionats pel Sonar Nou 2020 i teniu aquesta música en dansa. M'has d'explicar, et diria que molt ràpidament, que teniu un Verkami també, perquè necessitem que això tiri endavant aquest projecte. Explica-ho tu mateix, Marc,
sí,
Marc Esteve.
Sí, sí. Doncs mira, aquest projecte acaba de néixer al confinament com tants d'altres, no? Va estar seleccionat en el Sonar Nou, com ja has dit, de l'Anderrock. I bé, això, doncs, aquest impuls ens va donar el clic per adonar-nos que això era un projecte que podia anar més enllà, no? Sí. I és per això que, bueno, que estem en campanya, no? Igual que al principi parlava que hi ha gent en campanya al Barça, bueno, que hi ha un revolt que no veig, els caníbals també deuen estar en campanya, doncs nosaltres també estem en campanya i tenim, doncs, aquest Verkami, que, bueno, per fer possible el nostre EP que gravarem ara al març.
Escolta'm una cosa, exactament, gravareu al març amb la producció de Pau Romero, als estudis Bitgarden, teniu 4.000, em porteu 2.000 euros, o Albert Camí, on hem d'anar per ajudar-vos? Perquè anem immediatament.
Doncs, sí, doncs, de fet, a Instagram trobeu tota la informació, perquè tenim els típics links i això. En el Mercami mateix, a la pàgina del Mercami, també podeu escriure Jo al West.
Mané d'anar de cap de setmana. Sí, però, Marc Esteve, et seguirem la pista. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat, Marc, company.
Mira'm el busquito, eh?
Fins ara, que vagi molt bé.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, pots fer la sol·licitud de vot fins al 16 de gener. Rebràs la documentació a l'adreça on estàs inscrit. Tens temps d'enviar el teu vot per correu certificat fins al 9 de febrer. També pots votar presencialment al consulat corresponent entre el 10 i el 12 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
A Carrefour i Carrefour Pones, per ser soci del club, tens un 2x1 en milers de productes fins al 27 de gener. Com en el guacamole Carrefour de 200 grams. En compres 2 unitats i acumules 1,59 € al xec estalvi. La teva compra segura. Carrefour. Tots ens mereixem el més bo.
A MediaMarkt hem fet només per tu 4 dies sense IVA. Et descomptem el 21% IVA perquè segueixis estalviant. Només fins dimarts a les 9 del matí a la teva botiga i a MediaMarkt Pones. MediaMarkt. Fet només per mi.
Quan confies en Securitas Direct, comptes amb una protecció total, dins i fora de casa. Amb milers de professionals de seguretat especialitzats en situacions de robatoris i emergències. Amb la companyia d'alarmes en què confien més persones. La més recomanada i la que té els clients més satisfets.
Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Perquè sabem l'important que és per tu estalviar en la teva compra diària, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés ara tens una gran selecció de productes amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Per exemple, el litre d'oli d'oliva carbonell de 0,4 graus. Si te n'emportes dos, la segona unitat surt per només 2 euros.
Això és estalviar a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Dilluns 18 de gener, al Palau de la Música Catalana, un dels tenors més estimats arreu del món.
Javier Camarena, un autèntic fenomen líric que desperta passions entre el públic operístic, debuta a la Sala Modernista